dilluns aquí a l'Estel Migdia, politòleg, conflictòleg, director del postgrau resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, en Xavi Pastor, que ja ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Xavi, bona tarda, bon dilluns.
Hola, bona tarda.
I bona setmana, ara sí, de pressupostos, eh? Ja tenim pressupostos. Gràcies, n'hem estat parlant amb la teva secció, allò que parlàvem de les converses, de les negociacions. Sembla que, per tant, gràcies a l'acord entre Esquerra i el PSC, ja hi ha pressupostos. Per tant, et podem preguntar com ha de gestionar ara Esquerra el que queda de legislatura, sabent que està en minoria i que part de l'independentisme suposa frontalment aquest acord amb els socialistes. Com ho veus?
Doncs, a veure, bé, no? Un, quan té pressupostos ha d'estar content, perquè pot ser feina. Per tant, el primer que entenc que ha de fer Esquerra, el govern, doncs és fer feina, és dir, aprofitar aquests diners que té, no? No és un pressupost prorrogat, és a dir, no és el pressupost de l'any passat, sinó que n'hi ha més diners, doncs per aplicar-los a les polítiques, a les necessitats del país. Clar, aquí el que hem vist amb aquesta negociació és una cosa que ja havíem vist en el passat, que torna a passar, que és allò del pacte del Majestic. No sé si algú se'n recorda, que era allò de Convergència i PP, doncs ara tenim Esquerra, que faria com de Convergència, i el PSC, que faria de PP. És a dir, que es necessitaven mútuament a Madrid, no? Esquerra, el PSOE necessita Esquerra a Madrid, i Esquerra necessita el PSC aquí a Catalunya per mantenir-se en el poder. Per tant, entenc que fer feina, uno, dos, mantenir-se al poder, i Esquerra, com a partit independentista, haurà de fer i desfer, doncs, per continuar ser i semblant independentista. I segurament aquest és el paper més difícil que jo li veig d'ara endavant. Més que res, perquè queden pocs mesos cap a... Bueno, queden mesos, no? Queda un any i alguna cosa cap a les eleccions, possibles eleccions al Parlament, i imagino que hi haurà pocs avenços en matèria d'autodeterminació, d'un possible referèndum, per lo mateix que t'acabo de dir, no? Que has de mantenir el poder, aplicar, fer polítiques, has de ser ple independentista, però necessites a Madrid, necessites a Catalunya, i jo crec que segurament estaran més pendents, malgrat ens pesi, de la popularitat d'un govern i altre per saber quan convocar eleccions, que no pas d'intentar avançar amb el tema d'autodeterminació. Tot i que em diràs que fa poc, en el congrés que van fer, van decidir tirar endavant aquesta estratègia, però penso que serà una estratègia, tant de bo m'equivoqui, no?, per la gent que és independentista d'aquest país, però em sembla que la cosa no avançarà molt.
Mm-hmm. En tot cas, era una mica com per maquillar aquest acord de pressupostos, no?
Bueno, a veure, maquillar, no? És que el tema és que, t'ho dic, estan agafats uns i altres estan agafats per poder mantenir els governs, els necessiten mútuament, amb la qual cosa, clar, has d'ajuntar els interessos i els plantejaments del PSOE i els interessos i els plantejaments d'Esquerra Republicana, i és evident que d'entrada et xoca, no? Et xoca més enllà de que puguin ser partits d'Esquerra i que tinguin una agenda social, xoca en el sentit de que dius, home, un vol que Catalunya sigui independent, Esquerra, i l'altre vol que Catalunya continuï formant part de l'estat espanyol, i no sé, com a molt estirar, estaria bé potser avançar cap a un possible acord com el que té el País Basc, no? Mm-hmm. Però bueno, avanço molt, no?, amb el tema del finançament, vull dir.
Veurem com acaba passant, però mentrestant a Madrid hi ha altres problemes, no són aquestes discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem, en parlàvem fa una estona, per la reforma d'aquesta llei. Avui el PSOE ha tirat pel dret, deixant de banda Unides Podem en aquesta reforma. Per tant, com es pot entendre que, malgrat aquestes discrepàncies, no, els dos socis de govern diguin públicament que la coalició no perilla? Aquí segurament també hi ha tot un joc d'interessos.
Sí, senyor. A veure, aquí ja, jo recomano a la gent que ens estigui escoltant, hi ha un llibre molt interessant que m'ha fet pensar com me feies aquesta pregunta aquest matí, que és de Josep Maria Vallès, que és un catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un llibre que es diu Agenda Imperfecta, dos punts, Amargall i el projecte del canvi. No és que em vulgui anar a parlar del tripartit, però sí que en aquest llibre, aquest catedràtic de Ciència Política, diferencia molt clarament què és un problema d'un conflicte. Amb el que m'acabes de dir, sembla que estem més a prop d'un conflicte que d'un problema, i m'explico. És a dir, un problema és allò que neix de la diferència dels partits que puguin governar amb un govern, però al final, quan van al Congrés dels Diputats o al Parlament, voten junts. Un conflicte és quan tenim aquestes diferències, no?, entre els diferents partits, però aquestes diferències són tan extremes que poden posar en perill la legislatura, m'explico, el govern. És a dir, que puguin acabar els dos partits votant coses diferents en el Congrés de Diputats i el Parlament. Segurament ells diuen que aquestes discrepàncies són més problemes que conflictes, perquè al cap i a la fi, independentment de com evolucioni tot el tema de la llei, que no sé si com acabaran, potser al final acabaran votant junts i, per tant, no es posa en perill el govern. És la diferència entre uns i altres. És a dir, bàsicament, les diferències són, unes són més extremes, comporten una votació diferent al Congrés de Diputats, és a dir, unes diferències molt extremes, mentre que les altres són aquelló, petites discussions internes que, bueno, que l'únic que pretenen és presentar-se davant dels seus electors perquè continuïn veient que aquests partits defensen, doncs, les idees i els interessos que el seu dia van presentar en el famós programa electoral i pel qual la gent es va votar, no? Mm-hmm. Aquesta és la diferència, bàsicament.
Mira, Xavier, deixem de banda la política, no, que en parlem abastament cada dia en aquest programa. En canvi, no ho fem tant d'esport. De fet, aquestes darreres setmanes el temps ens tirava a sobre i no teníem temps de fer-te la pregunteta de rigor sobre els esports, concretament sobre el Barça, que aquest cap de setmana, ens ho explicaven ara, no, ha agafat avantatge al capdavant de la classificació. Sí. Ara la pregunta, no sé si és aventurar-nos massa, si és massa aviat o ja podem dir que aquest any sí.
Aquesta pregunta, tu ets culer, Xavier, tu ets culer.
Sí. Crec que s'ha notat a l'hora de fer-te la pregunta.
Sí, deu ser un culer d'aquests que tu has viscut èpoques glorioses al Barça. Els que hem estat culers, perquè jo continuo sent culer, però sóc més del Girona, per la meva relació universitària, aquesta pregunta no la faríem, perquè el culer antic era ai, que l'últim partit perdrem, no? Amb el Cruyff això ho vam canviar. Jo crec que és aventurar-se molt, tot i que la teva pregunta està ben fonamentada. I m'explico molt ràpid. És a dir, els que ens agrada una mica el futbol, l'esport en general, però sobretot el futbol, sabem que el mes de febrer és un moment crític, i explico el per què. Perquè el mes de febrer és on els equips pateixen davallades molt importants amb la seva preparació física. I és el que crec que està passant al Madrid. El Madrid, si t'hi fixes bé, els últims partits no hi arriba com arribava al principi. I els jugadors que marquen la diferència no estan en el seu òptim moment de forma. Mm. I, en canvi, el Barça està molt bé, perquè les segones parts intensifiquen el seu ritme i acaben guanyant els partits. Ara bé, encara queda molta lliga per davant. Febrer, març, abril, maig... O sigui, jo crec que hauríem de tenir un punt de tranquil·litat i esperar a veure... Sembla que la cosa va bé, però esperem a veure com evoluciona.
Doncs, Xavier, ens quedem amb aquesta, almenys la il·lusió ja la tenim.
Oh, i tant, no me faltaria.
De moment, doncs, Xavier Pastor, politòleg, conflictòleg, director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, que ens acompanya cada dilluns aquí a l'Estel Migdia per analitzar-nos el que dona de si la setmana. Gràcies i ens veiem dilluns que ve.
Gràcies a vosaltres.